A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Fa un temps que ara ens pareix llunyà. En el món ens relacionàvem a través d'una màscara o d'una mascareta que ens tapava la boca i ens robava l'expressió de mitja cara. Una màscara que ens protegia i que ens limitava al mateix temps. Màscara és la paraula polisèmica que hem triat per al programa d'avui, que és la figura en què una persona es cobreix el rostre, que imita una cara amb forats per als ulls i la boca. Per analogia, màscara també és la falsa aparença de que hom es revesteix, perquè què passa quan cau la màscara o quan algú li arrebata a un altre la màscara, que queda al descobert i no pot dissimular els seus sentiments.
Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla. Y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida. Late mi corazón como el de un colibrí, con mucha gracia encima de la mascarilla. Has dibujado un garabato con carmín luz. Tu boca en una mueca divertida. Hago el payaso imitando a un bailarín. Te tiro un beso con mi guante de enfermero. Tú con un guiño me respondes recibido. Llevas tu mano al corazón con un te quiero. Y entonces yo me pavoneo presumido. Baile de máscaras, bailemos este vals sin partitura. Baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura. Baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura.
No és una sorpresa, però ho han constatat en dades.
Aquesta mascareta té una importància cabdal en la prevenció del contagi d'aquest tipus de malalties.
L'estudi mostra que a casa baixam la guàrdia.
És vera que l'àmbit on se contagia més la gent és l'àmbit domiciliari, tant siguin convivents com si són visites d'amics o familiars.
Durant la pandèmia, el 60% de contagis foren a l'àmbit domiciliari. La mascareta els redueix a la meitat. Una lliçó de la luz d'aquesta protecció en espais tancats i amb afluència de gent que, diuen els experts, no hem après.
Realment no hem après res. Avui en dia podem trobar gent que va en el cotxe tot sol i va amb mascareta. Per tant, això no té aquest sentit, no? Avui de matí, per exemple, jo he vingut en metro a la universitat, el metro anava col·lapsadíssim de gent, hi havia una senyora amb mascareta, de repente se l'ha llevada, s'ha posat a menjar i se l'ha tornat a posar.
Una altra conclusió de l'estudi. La casta de mascareta, sigui quirúrgica o FP2, no és tan important.
Notícia d'IB3 Televisió, més el 12 de gener de 2024. Quines mascaretes siguin, però ha esdevingut important. Que ho diguin, si no, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i el comissionista, Víctor de Aldama, o l'exvicepresident segon de la Diputació Provincial d'Almeria, Fernando Jiménez. Tot un ball de màscares. Natasha Calz, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Muy bien, muchas gracias.
A tu. Ara no sé si he pronunciat bé el teu llinatge. Calz, està bé així?
Calz, sí, està perfecte.
Molt bé. I dona Natasha, avui mos obri metafòricament les portes del seu taller per parlar de màscara. Quantes màscares hi ha en el teu taller, a Nox Cult Arts, Natasha?
Ahora mismo, haciéndolas en creación, ahora mismo tengo dos, ahora mismo.
Sí. I penjades o com a decoració o tal, en tens qualcuna o no?
Tengo alguna, pero realmente no las cuelgo mucho porque doy prioridad a los materiales y si me pongo a colgar máscaras me quedo sin. I vamos, aquí mi taller és més de creació que d'exposició.
Val. O sigui que hem d'imaginar el teu taller ple de trastos, per dir-ho així fàcilment, no?
Totalment. De estanteries, de baldes, de materials, vasos, bueno, de tot.
Molt bé. Nosaltres, que sempre anàvem demanant a unes altres, escolta, coneixes algú que faci màscares de dimoni, mos deien na Natasha, clar. I després miram Nox Cult Arts i veiem aquests dimonis que si ara mos escoltau i voleu tafanejar en el seu Instagram, Nox Cult, aquesta K Arts, veureu aquests dimonis hermosos de lo feos que són, Natasha.
És un culto a la belleza oculta en lo grotesco, como pongo allí, ¿no?
Sí,
en
¿no?
lo grotesco
sí.
También hay cierta belleza, ¿no? Cierta atracción por sí. parte del hombre, vamos, de siempre.
I nosaltres anàvem xerrant i tenim aquí davant que mos mira fixament en Baal, aquest rei de l'infern i comandant de legions impures, a veure com fas aquestes màscares de dimoni, per on comences a crear, Natasha?
Vale, mi idea de hacer las máscaras es quizá un poquito diferente, porque yo no hago exclusivamente máscaras, o sea, yo lo que creo con las personas que vienen a mí es creo un personaje, ¿no? Entonces nosotros partimos de la idea de que primero ellos me definen cómo se imaginan ese demonio, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene, qué cosas hace. Luego le buscamos un nombre, porque para mí es muy importante ponerle un nombre a la máscara, eso permite conectar mucho más con ella, ¿no? Es como si crearas un personaje para una obra de teatro, para una película, para un juego de rol, ¿no? Que es simple y sencillamente si te pones una máscara, ¿no? Realmente cuando algo tiene nombre es cuando empieza a existir,
ya,
¿no? Especialmente para nuestra psique, ¿no? Es como que yo te ponga de ejemplo el sentimiento nostalgia.
Uh-huh.
O sea, tú lo entiendes, esa mezcla de sentimientos de tristeza, cariño, amor, a partir de que tiene el nombre de nostalgia, uh-huh. ¿no? Entonces hago lo mismo con mis demonios, ¿no? Y para mí son como seres espirituales que surgen de nuestra sombra, en vez de poseernos, ellos surgen de nosotros, y eso para mí, a la hora de actuar, siempre es mucho más sencillo, ¿no? Conectar con tu personaje y bueno, surge a partir de ahí, luego hacemos un diseño, empiezo la escultura, todo lo demás es coser y cantar.
Per dir-ho així fàcil, però bé. Si ara, per exemple, anem en Baal, aquest rei de l'infern, que sí. Deixem que llegesqui aquesta definició que m'encanta, que diu un demonio antiguo que adopta forma de sapo monstruoso, rostro de felino y cuerpo coronado por incontables ojos de araña. Cada ojo pertenece a una de las 66 legiones que gobierna y a través de ellos se espía el mundo de los vivos. De fet, aquests ulls les té a ses banyes. Qui te fa un encàrrec com aquest i per què? Per què volen aquestes màscares de dimoni?
Pues es gente muy apasionada, ¿no? que busca expresar algo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos metidos en esto nos gusta en sí la actuación. O sea, para estar en esto tiene que gustarte, ¿no? Uh-huh. Y a partir de que empezamos a, por ejemplo, en mi caso, con ellos, a diseñar un demonio, a imaginarlo, pues el nombre da muchísima facilidad a la hora de imaginarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Baal, si yo ya me pongo a investigar sobre Baal, que se le relaciona con lo arácnido, con gato, con forma humana, entonces eso ya me permite creativamente pues dar muchos más pasos en la dirección a lo que quiere el cliente, incluso superar o hacer algo que ni siquiera la persona se imaginaba que podíamos hacer, ¿no?
Sí.
Y lo de los ojos múltiples, pues eso, luego se combinan con los ojos de la persona que va adentro, que también a la hora de actuar con máscaras los ojos expresan muchísimo.
Claro.
Y allí pues hacemos esa combinación, ¿no? Lo loca, ¿no? Como cueca.
Una altra que a mi m'assusta més que aquest que ara estàvem descrivint, que és Abaddon.
Abaddon despierta pasiones. Uh-huh. Abaddon también fue un proyecto súper especial. Uh-huh. Y de hecho, si lo lees por ahí, o sea, concebía el tema de los gusanos como si fueran sus propios pensamientos comiéndoselo desde dentro. O sea, que todo es siempre con una idea un poco abstracta, que todo tiene un sentido. No pongo un gusano porque sí, o sea, todo le damos como un sentido, le creamos un lore, una historia, para que se convierta en una entidad, ¿no? En vez de simplemente una máscara.
Claro, nos traga desde dentro y en su estómago sin fondo nos volvemos uno con su pestilencia. Bueno. Claro, després, normal que quan anem a veure Escorrefoc i un dimoni mos mira amb els ulls d'un personatge com Abaddon, tinguem ganes de sortir corrents. Aquí que...
Bueno, d'això se tracta.
Clar,
no?
De fer por, d'això se tracta. I me fa pensar, veient aquesta meravella de màscares que fas, aquesta connexió amb el client, que la gent que surt a fer de dimoni en Escorrefocs ja no se conformen en qualsevol màscara. Això ja està evolucionant molt, no, Natasha?
Por lo general, desde hace muchísimo tiempo, se acostumbraba a que cada uno se hiciera su máscara en las collas y demás, pero también había artesanos, escultores que se dedicaban pues, a hacer máscaras de ciertas collas, etcétera, porque al final... el arte, la cultura es como un río en movimiento cambiante, constante. Tampoco es que esté mal que tú te hagas tu propia máscara, porque es una experiencia preciosa el saber el trabajo que lleva una máscara de esta. Pero si más adelante quieres, pues de X artesano te gusta su trabajo, pues es perfectamente aceptable, ¿no? Y luego cada artesano también tiene su estilo, su forma de ver el mundo, su forma de representarlo, ¿no? Yo tengo la mía, pues esa un poco más loca junguiana. Hay otros que serán un poquito más artesanales. Yo mezclo como una idea, ¿no? Como más antigua, del concepto del demonio así más espiritual, más que como un ser biológico que sangra, violento, etcétera, matable, que surge de nosotros, que es algo que debemos controlar, pues esa idea, ¿no?, de la tradición cristiana la quería conservar, pero con una visión mucho más actual, mucho más moderna.
I mos encanta. I ara dius que tenies dues màscares en procés en el teu taller. Més o manco, m'imagino que deu dependre un poc, però més o manco, quin temps t'ha de fer una màscara d'aquestes?
Pues depende también de mi otro trabajo. Si puedo dedicarle más tiempo, pues es mucho más rápido, pero de mes y medio no bajo.
Molt bé, molt bé. I aquí tenim aquestes màscares de Nox Cult Arts, del caos nace la forma, diu una Natasha, que la seva altra feina és tatuadora. I quan comences a fer aquestes màscares de dimoni? Ja fa temps, fa relativament poc?
Sí, hace muchísimos años. O sea, yo me metí en el mundo de los dimonis en el 2012 y ya bastantes máscaras llevan mi mano. Lo que pasa es que nunca había aceptado encargos hasta ahora. Con un proyecto muy especial, un chico que lleva debajo de su máscara una máscara de gas de verdad, ahí fue cuando dije, venga, esta es una máscara especial, con esta vamos a empezar.
Molt bé. I, Natasha, escolta, mos ha agradat molt conèixer-te. Brutals, aquestes màscares de dimoni. Segur que la transformació de la persona quan se la posa també és brutal. T'agraïm molt aquesta estoneta amb els oients d'Ivetres Ràdio i molta sort.
Nada, muchísimas gracias a ti. Omosiroi.
Hem conegut un dimoni a Eivissa que du una de les màscares de na Natasha.
Hola, bones, sóc en Jaume José, membre de la colla de dimonis d'Eivissa Els Mals Esperits, i som, com a tal, l'única colla de dimonis d'Eivissa. però ara en juliol farem acte de presència a un festival així de batucada que faran a Binissalem. Tinc que explicar que dins la nostra colla no només som dimonis, també hi ha una part que són bruixes. Jo dins la colla sóc dimoni, però més concretament, per amor de com duc una peça de vestuari més que els altres i més la meva altura, sóc un dimoni de 2 metres sense fanco ni res i duc una enorme pell de cabra dalt, pues som, com per així dir-ho, entre comilles, el dimoni gros de la colla. Carrec alguna companyera meua a les meves esquenes i la meva companyera pues, du una carretilla a cada mà i així fem una curiosa figura. Duim uns calçons i una casaca estil pallet antic, que eren el que duien els pallesos antigament. Els calçons són d'un color vermell desgastat i la casaca és d'un color gris. Però jo duc extra, que és una pell de cabra. Després estan les bruixes, que duen una roba de pallesa vella de color gris, que és el vestit amb la caputxa i tot. Duim les nostres característiques màscares. Les bruixes són estil bruixa molt rugosa i tal, sense banyes. I nosaltres duim pues, màscares de color vermell, marró, terrós, amb 2 banyes. Algunes duim dents i algunes duim dents així plans com si fossin de cabra. Pues jo duc una imponent i caricaturesca màscara de color, una mescla de vermell i color marró terrós. Té un estil caricaturesc per la gesticulació que té, que és aixecant una de les celles i té ficades 2 banyes grosses de cabrit, en total cada una de 40 i pico centímetres. I el nom de la meva màscara és Jacronus, un nom que se'm va ocorrir pues, originalment, me va encantar, l'utilitzava per un, diguem, un personatge que tinc, que és un dimoni, pues, li vaig aplicar la meva màscara i era el dimoni que jo encarn dins la meva colla.
Conta-mos que li vares contar a na Natasha perquè ella s'inspirés i pogués fer la màscara del teu dimoni.
Li vaig passar, bueno, la descripció general que tinc de les nostres màscares i diverses imatges de diferents que tenim, perquè, clar, en el nostre cas, totes les màscares de la nostra colla van ser creades en una única tanda fa ja 20 anys. I, clar, en aquest cas, tenia que ser una màscara que tingués un estil molt fiel de la nostra colla i de l'artista original que mos la va fabricar, que va ser en Manel. I a partir d'allà, pues, li vaig indicar un parell de referències específiques que tenia que tenir la meva màscara, vaig fer la recerca de les banyes més adequades veia per la meva màscara i a partir d'allà un dia vaig viatjar des d'Eivissa fins a Mallorca al seu taller per fer el primer esbós de la màscara i així fer-me el motllo de la meva cara amb guix.
En Jaume es refereix a en Manuel Alba Mateu, artista, constructor de gegants i bestiari popular, que ha dissenyat i construït les màscares de la colla eivissenca. Na Natasha va respectar formes i colors, però afegint-hi la seva visió. Ara podríem dir que els dos artistes tenen quelcom en comú. I com te sents? A veure, explica'm si hi ha una transformació d'en Jaume sense màscara i del dimoni quan se posa la màscara. Hi ha una transformació?
N'hi ha una de bastant grossa. Pas de ser una persona decenta i apassionada i tal, algú en Jacronus, un ser desatat, que es deixa endur per els seus impulses e instints. Bueno, ingovernable, rotllo, va completament a la seua, causant el caos entre la gent, arrastrant a tothom dins el foc, fent-los ballar amb ell i a voltes pues, agaf gent i els carrer com si fossin un sac de patates, òbviament amb el seu consentiment. Dóna la casualitat de que jo, el tema de la màscara pròpia, la volia des dels meus inicis a la colla. Però, com a tal, la fetxa on la vaig aconseguir ja va ser quan ja feia ja els meus quasi 10 anys de la colla. hasta que l'any passat a un festival que ens van convidar, que és el mateix que anem aquest any, a la Sabatum, vaig descobrir gent que fabricava màscares. Vaig parlar amb ells i tal, vaig investigar per la meva pròpia compte, vaig veure diversos artistes, vaig veure on anat i va ser-lo. Perfecte, és just el que buscava. Compleix i supera absolutament totes les meves expectatives i, pues, bueno, li vaig encarregar i definitivament va superar completament les meves expectatives. És una passada de màscara.
Atents i d'oci durant les festes de Sant Jaume, gaudiu del foc i el fum de Sabatum de Binissalem. Cercau un dimoni a Eivissa que fa quasi 2 metres, que respon al nom de Jacronus. Si vos atreviu, envieu-li una besada de part nostra.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Xit-xiquipú, xit-xiquipú.
Aquest que fa xit-xiquipú, xit-xiquipú, és en Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, m'has pillat ara. M'has obert els micros sense avisar-me.
Efectivament, perquè tu ja estàs posant banda sonora la primera de les pel·lícules clar, que has triat.
És que havia de sortir.
Clar, amb
una impossible.
Paraula icònica era també per cinema, que és màscara.
Clar, és que m'ho has posat molt fàcil. I és un problema que m'ho hagis posat tan fàcil, perquè clar, tens superherois que amaguen la seva identitat darrere una màscara, lladres que se tapen la cara perquè no els identifiquin, assassins que pretenen aterroritzar, gent que s'amaga. De fet, Spider-Man, un nou univers, diuen qualquiera puede llevar la màscara de Spider-Man. Mm. I a Batman Begins, un moment donat, diu com a homo de carn i ossos puc ser destruït, però com a símbol, amb una màscara, puc ser incorruptible. Però bueno, la primera que mos ha vengut en els capes, que és xit-xiqui-pum, xit-xiqui-pum, xit-xiqui...
Luces!
Efectivament, això és La Màscara, la història d'un empleat molt bona persona, amb un pànic absolut a enfrontar-se a ningú i després d'un dels pitjors dies de la seva vida, quan està a punt de suïcidar-se, de tirar-se d'un pont, troba una màscara que representa Loki, el déu de ses polissonades.
Sí. Un déu polisso.
Un déu polisso, exacte. Endivineu què passa quan se la pot. No? És exactament això. Bueno, és el vehicle perfecte per lluir els talents de Jim Carrey, que era el seu protagonista, que a més venia de fer ses dues parts d'Ace Ventura, I la pel·lícula que el va consolidar com un còmic de cares i d'energia de dimoni de Tasmània, perquè és que en aquesta pel·lícula és com un dimoni de, com un dimoni de Tasmània. I si Jim Carrey era el personatge graciós, Cameron Diaz se va consolidar com a la rossa sexy. Així, tal qual, en aquesta pel·lícula. Tal qual. I, de fet, tant un com l'altre, Jim Carrey li... va aconseguir el show de Truman i ella ho va aconseguir com a Sergio Malkovich, varen tardar un parell d'anys llargs en demostrar que sabien fer qualque cosa més, que eren aquests dos papers en els que els havia donat la màscara. Bueno, és una pel·lícula que se deixa veure amb un somriure i ja està, no té res més, eh? El que passa és que, clar, la màscara és la primera, no. A més, sí que és vera que té aquest punt de cartoon, de comèdia loquíssima, de Looney Tunes, de personatges que exploten. Bueno, bàsicament ell, no? Explota tots els temps, se li canvien la cara i... Bueno, és una pel·lícula que va cridar l'atenció per això, no? Perquè agafava a Jim Carrey i
l'estirava com un xicle.
L'estirava com un xicle.
Molt bé, sí, l'estirava com sa màscara, que era. Exacte. I de la màscara, aquest clàssic d'en Jim Carrey, 1994, s'acabem, m'encanta.
Sí, és vera que hi ha hagut moltes versions de pel·lícules amb personatges amb deformitats facials, que són bàsicament màscares físiques, però que no te pots llevar, que els tens posades. El que fan és amagar persones enormes. Aquí tots, en els fons, voldrien tenir en el nostre costat. Crec que aquesta... es una de esas millas.
Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
Això era el primer tràiler que va sortir de Wonder, la pel·lícula basada en la novel·la de Raquel Palacio. Jacob és un nen de 10 anys que ha nascut amb una deformitat facial molt important. I com diu en el tràiler, el sentíem a ell mateix contar-ho, l'han operat 27 vegades i mai han aconseguit que paresqui normal. Així que començar a una nova escola és una feina molt més dura que la de qualsevol nen. Clar. És una pel·lícula que pareix... A mi... O sigui, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula... També havia pensat en posar Màscara, de Peter Bogdanovich, que tracta precisament, exactament el mateix tema, una pel·lícula en Cher, que agafa el mateix i és un nen que comença una escola nova, un adolescent, en aquest cas. Jo crec que el que més m'agrada de Wonder és que no té por a mostrar-te el que hi ha. És a dir... una apariència inicialment mala en passar, però d'una tremenda bellesa. I te mostra les dues coses, és a dir, no amaga el drama de ser així, però tampoc amaga la comèdia de ser una persona divertida, de ser extrovertit, de que li encanti fer bromes, que li encanti jugar, disfressar-se... Bueno, és que és això, juguen molt bé els dos papers, no s'amaga de cap dels dos i això fa que la pel·lícula funcioni perfectament i que sigui una pel·lícula perfecta per veure-la en família, a part de que Julia Roberts i Owen Wilson composen aquesta història que ho fan beníssim, perquè a més són dos es fan de matrimoni i de pares de Jacob i són dos actors que surten també se lleven la seva màscara habitual, que és la màscara de comèdia romàntica per un costat, per Julia Roberts, i de comèdia directament per Owen Wilson, i fan de, bueno, de gent divertida, de gent que s'ho passa molt bé, que és molt feliç a la seva vida, però que té un drama dins casa seva.
Sí.
Que és aquest nit.
És molt guapa. I aquesta màscara, que podria ser també el casc d'astronauta, no? Que se posava el nin per estar un poc en el seu món i te passa la seva cara. I tu deies veure-la en família. Jo crec que és perfecta per veure nins i adolescents. I
el llibre també és molt bo. El llibre també és molt, molt, molt guapo.
Per entendre la diferència i el respecte. és diferent, això és fantàstic.
Està plena de missatges, sí, de tolerància, de bondat, és... Mm. És fantàstic.
Sí, és molt xula. I d'on començat per la rialla de la màscara, hem seguit en la tendresa de The Wonder, i ara...
Bueno, és que assassins amb màscara en el cinema n'hi ha infinits, però crec que d'aquest encara no en havíem parlat mai.
Alguien está jugando a un juego mortal.
Todo empezó con una llamada a la policía.
Alguien... está llevando su pasión por las películas de terror.
Diga.
Hola, Sidney.
Demasiado lejos.
¿Te gustan las películas de terror?
¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta, es insultante.
A veure, dali, dali.
Hombre, aquesta història és molt fàcil, però molt efectiva. Un psicòpata que ha vist moltíssimes pel·lícules sobre personatges amb màscares decideix seguir totes les regles per anar assassinant sense aparentment cap raó. Això és Scream, la primera part de lo que havia de ser una trilogia, que en el final s'ha convertit en una saga, en duen set, de fet, que està plena d'autoreferències a pel·lícules de terror, en els clichés de gènere. De fet, la segona xerra de les segones parts, la tercera xerra de les trilogies de terror, i tot el temps se'n va riguent. Nunca digas ahora volveré porque no vas a volver. Nunca practiques sexo. Quan entres a una habitació, mira sempre darrere la porta. No t'amaguis perquè saps que te trobarà. Vull dir, hi havia tota una sèrie de normes que se seguien a totes les pel·lícules, i el que fa Wes Craven en aquesta pel·lícula, en aquesta trilogia, és riure-se'n d'aquestes pel·lícules. De fet, hi ha un moment donat en el guió que un dels personatges diu «Esto parece una pel·lícula de Wes Carpenter», mesclant el seu llinatge en so de John Carpenter, que era l'altre que feia aquest tipus de pel·lícules. Vull dir, és fantàstic, és el director de Halloween, que també un altre dels mítics de màscara... de màscara d'assassí, no? Aquest, bàsicament, és el tipus que du Ghostface, la cara de fantasma, no? Aquesta cara de fantasma, sí, blanca, sí. Que... Bueno, a part de veure els tres protagonistes, Neve Campbell, David Arquette i Courtney Cox, que en aquell moment era Mònica de Friends, és un trio magnífic. El periodista, la periodista, el policia i la víctima, saps? Vull dir, és que tenies en els tres personatges... No, és una pel·lícula molt xula de veure, que... Bueno, els que la van veure en el cinema van disfrutar moltíssim en 1997 i que encara ara, fa un parell de mesos, se va estrenar Scream 7. Mm-hmm. O sigui que,
ja veus,
però, però ahí van.
Dura, dura. I s'acaba ara, què?
Jo crec que com a assassins de màscares... aquesta era obligatori perquè crec que Leatherface, cara de cuero, és de les més terrorífiques amb molta diferència.
Venga, Franklin, va ser un viatge molt divertit.
Això que sentíem, o que no sentíem, perquè té una quantitat de silencis bestials, bàsicament no té banda sonora, és La Matanza de Texas, any 1974, i Top Hopper dirigia una de les pel·lícules més descarnades i més crues de lo que era slasher, no, lo que se considerava slasher, que vol dir cine de butzes,
sí,
i sang.
Molta sang.
Molta sang. De la història del cinema. Durant un viatge en furgoneta per l'Amèrica Profunda, cinc joves recullen a un estrany autostopista a Texas, que els hi parla d'un escorxador on fa feina la seva família. L'acompanyen fins allà i decideixen baixar de la furgo. Uh-huh. Mala idea.
Mala idea.
Mala idea. Ja t'ho dic ara. És una pel·lícula amb una única missió, que és aterroritzar-te, tal qual. Així que utilitza tot el que té per fer-ho. Mm. És crua, és visceral i és terrible en la utilització d'una banda sonora inexistent, perquè pràcticament no hi ha música. Tot el que sents és el que li passa als personatges. I, clar, t'atensa I, a més, o sigui, te mostra moltíssim, però, a més, permet, fa una cosa que és que l'espectador se converteix en víctima. Uh-huh. I, clar, utilitzes constantment l'imaginació de què és el que passarà. Uh-huh. Hi ha moltíssimes imatges, moltíssimes seqüències de, per exemple, la primera víctima asseguda a la taula aquí on se fas dinar, aquí on se fas sopar, i tu veus en aquella família i aquella família que se comporten com a pertorbats i tu estàs dient no, me'n vull anar d'aquí, però clar, no te'n pots anar perquè tu ets a càmera.
Ja, ja.
O sigui, és brutal.
Te miren a tu, no?
T'estan mirant a tu, clar. Arriba a lo més bàsic de les teves emocions terrorífiques. Jo només tinc una pregunta després de veure-la. Per què qualcú vol rodar una pel·lícula així?
Ja.
O sigui, va canviar les normes de cinema de terror, les normes de tot el que havia existit fins en aquell moment. De fet, vull dir, encara se'n fan de prequeles, requeles i versions i reversions d'aquesta Matanza de Texas, que era l'any 1974. Yeah. En sèrio, que si la veus, direu, si no l'heu vista, la podeu veure, el que passa que no la vegeu un vespre de tormenta, però no dormireu.
No, és
tremenda, és tremenda.
Sé que existeix, però no l'he vista mai.
És tremenda, vull dir, aquella imatge
no
d'ell ballant en sa motosserra, ballant per mi en sa cara, perquè el Leatherface és sa màscara que ell se fa en sa pell de ses víctimes.
Superbé, venga, passa a palabra.
Bueno, un altre que tal, que aquest psicòpata des que parlarem ara és un psicòpata que només necessita canviar l'expressió de sa cara. Uh-huh. O sigui, per treure-se sa màscara de lo que realment és.
Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que estoy a punto de perder la máscara de la cordura.
I aquest senyor que acabem de sentir és Christian Bale a American Psycho. En un món moralment pla, aquí on se roba, té més sentit que sa pell, hi ha un home perfecte segons tots els cànons, el del disseny de vestuari, els productes químics i de cosmètica que utilitza per fer-se neta sa cara, ses màscares d'aquestes que de pell, exfoliants, que se posa durant tota sa pel·lícula, ses drogues que pren per mantenir-se despert i en forma, és pràcticament perfecte, com gairebé tots en el seu món, en el món que el rodeja, que és el món de Wall Street. Yeah. No? I el món aquí on hi ha dobbers a punta pala i que no saben bàsicament què és el que han de fer. Però això, aquesta perfecció, només és una màscara. De fet, ho diu ell mateix. I és curiós, perquè és una pel·lícula divertida. És divertida perquè ell, quan se lleva la màscara, se converteix en un absolut psicòpata. Vull dir, riu tant. De fet, hi ha un homenatge a Leatherface, a Cara de Cuero de la Matanza de Texas, d'ell corrents amb una motosserra, però completament nu. Vull dir, ell no necessita una màscara de pell. Ell, la seva pell és la seva pròpia màscara. El que passa és que és molt aspre, és captivadora, és hipnòtica, és com una al·lucinació que no tens gent clar que no tingui massa conseqüències. Vull dir, és això que estàs mirant-la i estàs dient això a mi me provocarà algo molt malament en el cap, vull dir, molt xungo, molt dolent, no? Està basada en la novel·la d'en Bret Easton Ellis, del mateix títol, i va ser el llançament definitiu com a actor hiperversàtil de Christian Bale. És una pel·lícula violenta, fascinant i salvatge que no tens molt clar com mirar i com entendre, però no deixa de ser un experiment bestial sobre i una reflexió brutal sobre la màscara de la societat moderna, de lo important que és l'envoltori que duim cada dia i com gestionar aquest envoltori.
Perquè ell va matant gent, no? No
sí, sí, ell
no
va matant gent.
No fèiem spoilers, si ho dèiem, no?
No. De fet, el pòster és ell amb una destral, vull dir que sí, no. És un assassí, no?
Un assassí en sèrie de Wall Street, no?
Exacte, sí, però ell va, no se n'amaga en cap moment. Mm. No. Però, clar, Quan s'alleva aquesta màscara de bondat, de tal, que un moment donat agafa una destral, bé, de fet ho han sentit en el tràiler, un moment donat agafa una destral i se giren el seu amic Anton, i aquell que, pam, saps? Vull dir, és això, i és brutal, brutal. I William Dafoe fent de policia que investiga els assassinats, mm. I aquestes entrevistes de l'una a l'altra, cara a cara, són fantàstiques.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I aquí tenim aquest American Psycho i en Christian Bale, també sempre camaleònic, i amb què acabam? Perquè crec que ja acabam, no?
Sí, acabam amb una, que ja, una pel·lícula que ja n'han parlat, però clar, si parles de màscares, a part de la màscara, jo crec que a tots mos ve una imatge d'una màscara concreta que és icònica i representativa, que a més l'havien de dur, vamos, l'havien de dur.
Te garantizo que no te haré daño.
¿Quién eres tú?
¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
Sí, eso ya lo veo.
Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es.
Ven.
Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida.
Efectivamente, que discurs brutal era V, de Vendetta. Un personatge que decideix prendre mesures contra el totalitarisme en el que ha quedat immers Gran Bretanya. És un cinema brillant, ple de polisèmies, que jo crec que igual el podríem contractar en UB perquè vengués en el programa a cercar polisèmies. És fantàstic, vull dir, té grans dosis d'acció, té un disseny perfecte, és cinema revolucionari i polític, és valent i carregat de romanticisme. A mi és una pel·lícula que m'encanta i que, a més, que m'agrada veure-la de tant en tant per no oblidar-nos i quedar-nos a mitges en el nostre dia a dia. És vera que és excessivament revolucionari en certs aspectes, però com a reflexió de què és el que està passant o què és el que ens trobem cada dia, és fantàstica, a part de veure Natalie Portman, Hugo Weaving, que no li veus a cara perquè va a sa màscara, és UV, Stephen Rea i John Hart, i que més pot demanar. És una adaptació fantàstica del còmic de l'Alan Moore i és meravellosa, és una pel·lícula fantàstica.
Molt bé, i escolta, bones màscares, eh? Que aquesta de UB és d'Anonymous, no? També, no?
Exacte,
que fan
exacte. Després
la faran d'Anonymous.
Perquè precisament ell el que fa és reivindicar aquesta necessitat de revolució sense voler ser protagonista, i el que fa és demana a tota la gent que un dia concret de novembre, crec que és 15 de novembre, vagi, o 6 de novembre, no recordo exactament el dia, vagi en el Parlament demanar una... Bueno, no ho farem spoiler.
Val,
no,
vinga.
No, però sí que la gent vagi en sa màscara i... De fet, un moment donat, la gent va amb la màscara pel carrer i converteix aquesta màscara d'Anonymous, o aquesta màscara d'UV, amb la màscara d'Anonymous, que ells l'agafaren del còmic de Alan Moore. No, no és que se l'hagin inventat els d'Anonymous, sinó que la copiaren precisament d'aquesta estètica de còmic, que és fantàstica.
Sí, sí. I doncs ja veus que la realitat també s'inspira en el cinema, i aquest n'és un exemple. Toni Camps.
Salut. I cinema.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
IV3 Ràdio és memòria.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ai, la vida que t'arriba, disperate, gaudia piena, d'altre mille, mille vite, il destino s'incatena, te perduto, te perduto ve la patria, te perduto ve la patria, col suo splendido venir.
Sona un ballo in maschera, una òpera en tres actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Somma, basat en el llibret d'Eugène escrit per l'òpera Gustave III de Daniel François Aubert, que es va basar vagament en el fet històric de l'assassinat del rei Gustave III de Suècia. Un rei que fou assassinat el dia 16 de març de l'any 1792, víctima d'una conspiració política. Li pegaren un tret en un ball de màscares. Va morir 13 dies després.
Scherzo de follia si fatta profezia. Scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la loro credulità? Ma come fa da ridere la loro credulità?
Aquests foren els fets, però Giuseppe Verdi no ho pogué contar com li hagués agradat per mort de la censura. De fet, l'òpera es titulava inicialment Gustave III. Però en un context en què les idees independentistes estaven a l'ordre del dia en una Itàlia dominada encara per l'imperi austríac, els censors no passaren per alt una obra on s'assassinava un rei. Era l'any 1857, així que els autors hagueren de canviar el nom dels personatges i fins i tot de l'òpera, que es digué Una vendetta in domino. Però tampoc així va passar la censura, perquè el 14 de gener de 1858 tres italians intentaren assassinar l'emperador Napoleó III a París. I no era qüestió de donar idees, encara que fos amb un ball d'òpera. Verdi s'enfadà sobre manera, va rompre el seu contracte amb el Teatre de l'Òpera de Nàpols, que el va demandar.
Scherzo de follia si fatta profezia. Scherzo de follia si fatta profezia. Come fa a ridere la loro credulità? Come fa a ridere da ridere la loro credulità?
Finalment sí que va aconseguir presentar l'òpera a Boston, en el Nou Món, i en comptes d'un rei va aparèixer com a rol principal Ricardo, el comte de Warwick. En aquest punt l'òpera sí que es va convertir en un ballo in maschera, així com la coneixem avui, ambientada a Amèrica del Nord. I Espanya es va estrenar dia 31 de gener de 1861 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Ma come fa da ridere la loro credulità?
d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui que hem triat la paraula màscara, per anar a dormir vos proposam fer-vos una mascareta. És recepta d'Anna Vanessa en el programa Web Com Anam, que de vegades mos serveix d'inspiració i de companyia, d'Ivetres Televisió. Paraula orella, agafar paper i llapis, mascareta posada i fins demà.
Farem una mascareta que mos anirà perfecta pels cutis i mos ajudarà també a mitigar un poquet les rues. Què haurem de menester? Raïm, argila verda i les nostres ganes de fer-ho. Res més. El que hem de fer és un suc de raïm. Així que, agafant el raïm, començant a poc, millor, sempre, i amb aquesta tela l'únic que hem de fer és anar pitjant. Jo el que faig és fer sempre un poc així i rompre i va sortint el suc. El suc de raïm és molt ric en vitamina B i en tanins, que són antioxidants. I també en polifenols, que el que fan és ajudar-nos amb el col·làgen i estirar la pell. I ara farien la mescla. La mescla la farem amb argila verda. Per què? Perquè l'argila verda té unes propietats també purificants, el que ens ajudarà també fer net els cutis. A més, ens serveix de base i que ens quedi ben aferradat a la cara mentre fem la mascareta. Posaré un poquet de suc i aniré posant l'argila, la que vagi prenguent, com la coca de trompó. Si vos fixeu, és vidre i fusta. És molt important no tocar mai l'argila amb elements de metall o plàstic. El que hem d'aconseguir és una textura cremosa. I després el que hauríem de fer és aplicar amb un pinzell net a la cara i ho deixaríem durant 20-25 minuts. Simplement després per llevar-lo, vos recomano sempre aigua mineral o de pluja perquè així no eliminam totes les substàncies beneficioses que ens han quedat a la cara. I sempre molta d'aigua, perquè no hem de gratar. Penseu que l'argila és normal que se pugui ressecar la cara. I si vos queda vermell en el principi, tampoc vos assusteu, perquè és molt normal. I ara jo me'n posaré per a... Mem, vine, perquè m'he de veure bé. Vos mostraré com va. Oi? Mira. Fem-vos un índio. Què vos pareix?
Entre avui i demà, Araceli i Bosch.
¿Quién eres tú?
Si te gusto adivina quién soy.
Los dos enmascarados indagan quién suena.
¿Quién eres tú? Dime luego.
Que quiero aprender este juego.
Que quiero morir en tus brazos.
Que quiero quemarme en tu fuego.
Yo soy el que ronda, poeta y cantor.
Mi tiempo y mi vida es buscar el amor.
Yo tengo un pandero.
Me gusta cantar.
Yo nada en dinero.
No tengo un real. Fui reina del baile. Ya no sé danzar.
Yo modestia aparte. Nací para sambar.
Yo soy tan pequeña.
Mi tiempo pasó.
Yo soy colombina.
Yo soy tierro.
Pero es carnaval. No me digas más quién eres tú. Volverá todo a ser tan normal. Deja todo acabar.
Deja el barco correr.
deja el sol despertar, que hoy yo soy de la forma que me quieras ver. Lo que quieras pedir, te lo doy, seas quien pueda ser.
Lo que Dios quiera es,
seas quien pueda ser, lo que Dios quiera es.
Yo soy el que ronda, poeta y cantor.
Mi tiempo y mi vida es buscar el amor.
Yo tengo un pandero,
me gusta cantar.
Yo nada en dinero,
no tengo un real. Fui reina del baile, ya no sé bailar.
Yo modestia aparte, nací para zambar.
Yo soy tan pequeña,
mi tiempo pasó.
Yo soy colombina,
yo soy Pierrot, pero es caro.